Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Júlia Jul. Bé, el govern de la Generalitat obté una nota d'un 5 pelat en la gestió de l'últim any. Això són 6 dècimes més que l'any anterior. Només suspenen la seva gestió els votants de Ciutadans, PP i de Vox. Així ho revela l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, feta a unes 2.000 persones. Més detalls, Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern treu la millor nota entre els votants d'Esquerra, seguit dels del PSC, Junts, Sumar i la CUP, que li posen entre un 5,6 i un 5,1, respectivament. Per àmbits, la millor puntuació és en la promoció de la cultura i la llengua catalana, amb un 6, seguit del transport públic i les infraestructures, a la cua. En canvi, hi ha les relacions entre Catalunya i Espanya, amb un 4, la mateixa nota que l'any passat. D'altra banda, el govern espanyol suspèn amb una mitjana d'un 4,5. Només l'aproven els votants del PSC i de Sumar. Els d'Esquerra li posen prop d'un 4, mentre que Junts i la CUP, amb prou feines, el puntuen amb més d'un 3. De fet, un 12% dels enquestats li posa directament un 0. I sobre si s'han de pujar els impostos, la meitat dels enquestats diu que millor no tocar-los. Un 30% pensa que sí, mentre que un 14% preferiria abaixar-los. L'impost que genera a totes les franges d'edat més rebuig social és el de successions, fins i tot entre els votants dels Comuns i la CUP. I una última dada curiosa, els usuaris dels trens de Rodalies, tot i els retards dia sí dia també, aproven el servei, això sí, amb un 5, com el govern.
Moltes gràcies, Judit. I encara sobre el govern català, avui hem sabut que la Generalitat utilitzarà solars abandonats de l'Incasòl per instal·lar-hi plaques fotovoltaiques. La intenció és aprofitar tots els solars i també teulades possibles de la Generalitat i també terrenys en desús de l'Incasòl repartits en 9 municipis de les 4 demarcacions. De moment, s'analitza un primer paquet de 360 hectàrees aprofitables que potencialment podrien representar entre 256 i 384 gigawatts l'hora anuals d'energia, l'equivalent al consum anual d'entre 73.000 i 100.000 llars. I a Girona, més qüestions. Els treballadors municipals han reprès avui i de manera indefinida les mobilitzacions sorolloses a la plaça del Vi. Reclamen al govern que compleixi el compromís de pujar el sou per la valoració de llocs de treball i l'increment del 3% establert per l'Estat. Comissions Obreres assegura que fa 10 mesos que es va arribar a un acord, però l'Ajuntament no ho ha complert. És el responsable de la secció sindical, Rafael Navarro.
Deixa feina, meteix sou per tots, sí, sí. I a més és que molta gent està fent la feina que toca, però no l'està cobrant. Molta gent s'està plantejant no fer la feina, perquè jo m'estàs obligant a fer unes... Tenim unes fitxes de funcions que especifiquen que jo he de fer una feina i que he de cobrar un sou per aquesta feina. I estic fent la feina, però no estic cobrant el sou. I a més he de fer un horari que em diu que he de cobrar un sou, però tampoc. La gent s'està plantejant o no fer l'horari, o no fer les funcions, o renunciar a les responsabilitats...
Navarro també ha assegurat que aquesta situació està generant molt malestar dins la plantilla perquè, de mitjana, se'ls hauria d'incrementar el salari en 340 euros al mes per treballador. I abans de la informació esportiva, ja coneixem els guardonats amb el Premi Nacional de Comerç 2022. El govern ha volgut reconèixer la centenària drogueria Rovira de la ciutat de Barcelona. L'establiment va obrir portes al 1910 i actualment està regentada per la quarta generació de la família. El Premi també ha volgut reconèixer la trajectòria de l'establiment i la seva vocació de servei amb una implicació constant en les relacions entre comerços i entitats d'aquest barri. I a banda, destaca el guardó a l'establiment Mariposa Negra Bar per ser el més innovador i el Suela Ràpid de Mollerussa per ser el més sostenible. També s'ha volgut fer un reconeixement pòstum a Joan Veient, propietari del bar Pinotxo de la Boqueria, que va morir l'11 d'abril passat. En total, s'han entregat 21 guardons a establiments centenaris. La 1:04, cop d'ull als esports, amb Pol Corredoira.
La nova presidenta del Celta de Vigo, Marian Mourinho, confirma que l'any que ve el club tindrà primer equip femení.
Tenemos las limitaciones de las instalaciones, de los campos. Tenemos pocos campos y pocos vestuarios para poder combinar estos temas, pero queremos empezar la próxima temporada con algún proyecto, aunque sea pequeño, de fútbol femenino.
Ho ha dit a la primera roda de premsa com a màxima responsable del club, on s'han presentat les principals línies d'actuació d'aquest nou mandat. Es tracta, sens dubte, d'un nou pas pel futbol femení espanyol, que en els darrers anys ha crescut de manera molt destacada. I en handbol, la Federació Espanyola manté el pols als equips de la Lliga Sobal. Fa una estona s'ha realitzat el sorteig de la Copa d'Espanya, que els clubs es neguen a disputar per un desacord amb els patrocinadors. Barça i Franklin Granollers, els dos representants catalans, han quedat emparellats entre ells a la primera semifinal i Irún i Logroño a la segona. El torneig està programat per aquest cap de setmana, a aquesta hora, però encara no se sap de quina manera es disputarà. També aquest matí hem tingut el sorteig de la Copa d'Espanya de futbol sala. El Barça s'enfrontarà a l'Osasuna. L'altre cap de sèrie, el Pozo Murcia, es veurà les cares amb el Cartagena. Els quarts de final d'aquesta Copa es disputaran el 21 i 22 de març, les semifinals el 23 i la final el 24 a Cartagena.
I amb els esports ens acomiadem d'aquest butlletí. Més notícies d'aquí una hora, serà el punt de les dues, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano. Podeu seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Mentrestant, us deixem amb el tram final de la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el préssec en almívar Eroski 480 grams amb la segona unitat al 50% a només 84 cèntims. Caprabo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
7 minuts que passa de la una del migdia. Parlem de cinema i del que faci falta. Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia, bona
bon
tarda.
Dia. O bon migdia.
Bon, és que bon migdia sona com estrany.
So fatal.
Ets un hater. Escolta, va. Però on vols començar? Per la musiqueta o per la xatxarà?
Vols que ens traiem de sobre ja la banda sonora i així
sisplau
fem xàxara forta?
Vinga, avui toca xàxara forta.
Tornem a situar la gent, perquè hi ha gent que sí, deu pensar que això és una baralla personal, però el que fem és una mica un concurs de bandes sonores. Jo, el Joan i a l'audiència porto bandes sonores famoses, perquè no se'm critiqui.
Bueno, famoses, eh? Que et porta Titanic, ah, però llavors et porta la banda sonora del
la que sona
minut 4, sí, que no coneix ningú.
Banda sonora és... És tot, eh? No el tema oficial.
Però, déu-n'hi-do, les últimes... Des que portes bandes sonores... Escolta'm...
Anem bastant empatats. Bastant empatats.
Vas perdent una mica. És que no anem seguint la conta.
No.
Però vas perdent una mica, Víctor. Ja està,
va.
No passa res per dir-ho.
Escolta-la.
Vinga.
I que l'audiència l'escolti.
Va.
Que segur que l'endevinen. Ara haig d'explicar a l'audiència
que
el Joan comença a donar voltes per l'estudi, dient
la C,
i no la sap.
No, te l'estava cantant.
Sí.
Sé quina és.
Saps què és,
sé
no
què
quina és. Ai. Veus com són,
és que
són famoses?
Ets un rabioset. Sí, és molt coneguda.
Ves pensant, perquè quan te la digui...
No, em farà molta ràbia.
Cauràs a terra. Preciosa.
Sí, i no en fa tant, d'aquesta.
No. Gairebé una dècada, diria jo.
És que la sé. És que la sé.
Ja
em sortirà.
Et sortirà. Va, de què parlem, Joan?
Mira, tinc dos temes sobre la taula.
Per favor.
Com que avui ha vingut a parella i li hem fet un homenatge, perquè érem molt amigues, començarem per aquí. I deixem preguntar-te què ha estat Itziar Castro pel cinema.
Ha estat una... L'ha reivindicat moltíssima gent la seva figura interpretativa, però sembla un cliché, però no és veritat, que ella ha estat una figura pionera en la reivindicació de cossos no normatius en una indústria tan estancada com era el cinema espanyol, molt bèstia, perquè a nosaltres sempre ens agrada anar per darrere de les altres indústries. I, sobretot, ella va...
Sempre està fort, el cinema espanyol, darrerament.
Sí, sí, no. Clar, però en quin factor, a part d'ella, a part del punt dels cossos normatius, també pels drets dels col·lectius LGTBI i també per la reivindicació de molts papers de les dones, ella tenia aquest ventall de reivindicacions que després traspassava la pantalla sent molt bona en actuacions. Jo crec que la primera pel·lícula on la situo, crec que és Blancanieves de Pablo Berger, però la tinc vívida de recordar-la forta, de dir, ostres, aquesta actriu li fot canyes, les brujas de Zugarramurdi.
Sí, senyor.
De l'Àlex de la Iglesia. Llavors, després, per exemple, el punt de reivindicació, que em va semblar una aposta molt d'avantguarda en el cinema espanyol, va ser amb l'Eduardo Casanovas, quan van fer el curtmetratge de Pieles. Llavors, a sobre de poder apostar per una vessant artística dels cossos no normatius i entrar en la vessant gairebé surrealista que el cinema espanyol moltes vegades oblida, i tenim precedents immensos com és Luis Buñuel en el món del surrealisme, doncs apostar-ho per els
Terra Andaluz,
per la societat moderna i els cossos no normatius també reivindica un punt de que semblava que el cinema espanyol estava molt estancat en les figures femenines cosificades, aquelles grans actrius, perquè moltes són grans actrius, però que d'aspecte atrapen el macaco bàsic de la societat del nostre estat i funcionava en pantalla, o que venien de sèries o culebrons, etc. I la Itziar Castro, a sobre de trencar una mica amb aquest tabú, era molt bona actuant. I no hi ha cap persona en el món de la interpretació, ni catalana ni espanyola, que et pugui dir el contrari. I això diu molt d'una persona. És una llàstima absoluta, i a part també, si entréssim, que això els de televisió també t'ho podran explicar, però jo ho seguia, el punt aquell que va tenir el problema amb Operación Triunfo, quan va ser l'entrenadora, no, la professora d'interpretació, la coach d'interpretació, a mi em va saber molt greu, perquè la seva perspectiva i el com ella enfocava la interpretació i el deixar-se anar i el no jutjar-se tu mateix a l'hora de veure't davant d'un mirall, literalment, com entrenaven o com intentaven millorar les seves actuacions, que al final són musicals, el com va acabar i el com se la va jutjar i amb quin bon peu ella va sortir i amb què seguia reivindicant la seva feina i en què no tenia cap mena de paraula dolenta cap a l'acadèmia ni OT, entre cometes, menys els primers dos dies que dius, bueno, tothom ens passa.
Sí, clar.
Diu moltíssim d'una persona com ella.
Dit això, ara sí. Setmana de nominacions als Gaudí.
Mare de Déu.
Dimarts en vam parlar amb Lluït Collell, presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, en aquest programa. Destacàvem un any rècord. Per mi, el que ha passat en Criatura és bestial.
Sí.
Però per molts factors.
Molts.
Només superada, recordem-ho, en tots els premis Gaudí, en portaran 16, diria que per nominacions només superada per Incerta Glòria.
Sí, sí, per l'any d'Incerta Glòria, i tindria dubtes, ho hauria de mirar en pa negre.
Podria ser, perquè també és una altra que se'n va dubtar.
Perquè va arrasar també amb molts interpretatius.
Per cert, mira, va... Espera't, abans de Criatura, que se m'ajunten els temes. Ara em deies Pa Negre, enfocàvem també cap a Incerta Glòria, les dos de les grans joies d'Agustí Villaronga. Agustí Villaronga, que ens va deixar, però aquest any...
Nominat. Sí. Crec que ja va ser molt dur l'any passat, perquè es va morir el
mateix
dia abans, crec, a la nit.
Jo diria que... La nit anterior,
exacte. Va tenir un marge molt, 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 molt curt i me'n recordo que, que Isona Passola i la direcció de l'acadèmia...
Van córrer aquell
dia. Van córrer i que hi havia un punt també... Va ser com molt dur perquè Villaronga era molt estimat dins dels acadèmics i, evidentment, dins del sector. Crec que la seva nominació és més punt d'homenatge. Uh-huh. Siguem sincers, eh? És a dir, la pel·lícula no és menor a la filmografia de Villaronga. No és una pel·lícula nominable, per mi, amb moltes coses... Però crec que aquests premis, i sobretot les acadèmies, han de reivindicar figures com les de Villaronga. Si no concebim el cinema català sense ell. Uh-huh. I si tens l'oportunitat de nominar-lo, i a mi em seria igual si no pogués guanyar qualsevol dels altres tres nominats i guanyés Villaronga, i si ens podem estar 15 minuts aplaudint fins que se'ns trenquin les mans, em sembla absolutament perfecte. Això també, si t'ho puc lligar entre cometes, amb un dels temes que parlàvem fora de micròfons, uh-huh, que és la figura de Bayona,
sí,
que no està nominat a millor director. Perquè aquí entren les
perquè
polítiques...
Això, perquè molta gent pensarà, home, però la Sociedad de la Nieve, que s'ho estan duent tot amb cinema europeu, que va als Òscar, que està trencant tots els motlles possibles, hi ha vídeos per haver, i venen els Gaudí... I sembla que s'anulien d'ell. Per què passa això?
Aquí hi ha un punt de les bases dels Premis Gaudí de l'Acadèmia que no pot ser nominada en cap de les grans categories qualsevol pel·lícula que no és de producció catalana. Llavors, La Sociedad de la Nieve, per molt que tingui un director català, guionistes catalans, no pot ser nominada. Llavors està en la categoria de millor pel·lícula europea.
Val, però hi ha molta gent que et dirà, sí, d'acord, però hi ha pel·lícules, contador de pel·lícules, per exemple, sí que té intèrprets catalans, però la directora no ho és.
No, però la producció és catalana. Llavors aquí es basa el cinema català, entre cometes. Llavors entenc les bases de l'acadèmia.
La clau és la producció?
Sí. Entenc les bases perquè ara... Portem uns anys que estem aplaudint amb els peus la producció que es fa a Catalunya, però cal recordar que al principi dels Gaudí i fins i tot 4, 5, 6, 7 edicions posteriors costava moltíssim moltes vegades i potser només hi havien 2 o 3 pel·lícules nominades en català, que t'havies d'anar tota l'estona i guanyava la pel·lícula catalana de parla no catalana.
Gairebé una en tota la presidència de Joel Joan.
Exacte, i arrasaven molt pel·lícules que estaven en castellà, però la producció era catalana. Llavors, també és una mica l'autoprotecció del sector, i és evident, però crec que en certes coses podríem començar a pensar que hi ha marges de diferència i a les acadèmies es poden permetre més el luxe d'aquest tipus de coses. Puc entendre que no hi sigui, però és Bayona. O sigui, no hi ha ningú més gran que ell a la història del cinema català. Ningú. Podem parlar artísticament que Villaronga o altra gent pot ser que sigui superior per la carrera més llarga.
Podem parlar si agrada més o menys els blockbusters.
Exacte. Però Bayona, un tio que ha participat a Star Wars, literalment.
Sí,
és el que va fer el capítol pilot de la nova sèrie d'Amazon del Senyor dels Anells. Jurassic World. Sí. Per molt que ens agradi o no, després a sobre té pel·lícules que són immenses del cinema estatal o català.
Sí.
Llavors, és estrany.
Quan deia els Gaudí, clar, la primera que em sortia era Creatura per totes les nominacions que ha aconseguit. Em sembla en són 15.
Segueix sabent aquell amb 13.
Com, perdona?
La segueix Saben Aquell, amb 13.
Saben Aquell.
Nominacions.
Amb 13, sí. Em quedo amb Criatura perquè... dic perquè crec que trenca esquemes en molts sentits. Que s'endugui 15 nominacions. Una pel·lícula dirigida per una dona. Que la protagonista és una dona. Que la visió de la pel·lícula és femenina. Mm-hmm. I que es tracta... Jo crec que s'ha tractat tan poc que m'atreveixo a dir, almenys en cinema català, que és la primera vegada que es tracta el món del desig, vist des de la perspectiva d'una dona, des dels problemes reals d'una dona, i des de que és nena, adolescent, fins que és adulta, això no ha passat mai.
No.
I que per a mi això em sembla una meravella. No ha de dir un taco.
És que és una meravella, i les dues responsables perquè sol passar, que la, i a més la direcció i l'actuació ho lidera, evidentment, Elena Martín, però les dues responsables són Elena Martín i Clara Roquet. O sigui, el nom de Clara Roquet és totèmic ara mateix al cinema català i part del cinema espanyol. Per què? Perquè venim d'aquesta onada dels últims 5-6 anys en la qual estem gaudint d'una generació de guionistes i directores catalanes, en la immensa majoria, que també fan cinema espanyol, que estan sacsejant el tauler de la indústria amb noves històries, noves perspectives, descobrint nous talents en la interpretació, rescatant talents que semblava que només podien estar en sectors més secundaris o terciaris, que en ho sento moltíssim, sé que t'agrada molt el teatre, però en el món audiovisual el teatre el veuen com, bueno, sí, aquells.
Sí.
I això passa.
No, és així.
Però em sembla... És el canvi de paradigma, citant aquí els nostres amics del Manel. És el canvi de paradigma absolut. I que reivindiqui, i que es nomini, i que s'aplaudeixi, i que deixi de ser la quota, o el sector, o un fenomen molt petitó, quan es va estrenar Creatura i ho vam parlar, pot ser la cosina germana llunyaníssima de Barbie, del fenomen.
Sí.
Perquè aquesta batalleta de Barbie versus Oppenheimer, que seguim aquí dient que, bueno, és el fenomen que va haver-hi a l'estiu, el juliol, etc. Barbie ha fet 1.300 milions de recaptació al món.
Bèstia, eh?
Oppenheimer es va quedar 700 o 600 milions, que no és poc.
No és poc, però jo crec que s'hi imagina més, eh?
La segona és Mario Bros.
Uau.
I la tercera és Guardians of the Galaxy, la quarta és Fast and Furious. Barbie és la primera, però de calle.
Sí, clar.
Llavors, existia un reclam absolut d'aquest tipus d'històries i no és un fenomen d'un any, sinó que això ha de ser una norma. No estem dient que hagin de repetir els mateixos esquemes narratius, ni seguir mantenint-nos en això, que això ho hem parlat d'altres quan el Joan va parlar del cinema català, que va dir que són tot penúries,
sí,
etc. Les formes són el pitjor Joan de la història, al fons, en part, té raó. En part. No estic dient que sigui el punt del sector, però en part la té. Llavors, obrir les portes a això és un aplaudiment absolut cap a com estem vivint ara mateix el cinema.
Resta de nominacions, va, què t'han semblat?
M'han semblat molt bones, però jo és que tinc un problema amb tot el meu carinyo, i és una magnífica directora, però no, a mi no em va convèncer la nova pel·lícula Isabel Coixet.
Un amor, eh?
No em va convèncer.
Està molt criticada, eh?
Sí, perquè crec que entenc què vol dir com si jo fos algú, però li aplaudeixo la perspectiva amb la que ho vol traslladar, però a mi no em va convèncer. Hi ha molta gent que jo conec que sí que va convèncer, però aquestes 8 nominacions, crec recordar, hi ha un punt també que, en la perspectiva que dèiem abans, de Bayona, segurament l'única persona que estigui al seu nivell contemporani és Isabel Coixet. És indubtable la seva filmografia, les seves històries, quins actors ha fet servir, on ha portat les seves pel·lícules, on ha guanyat premis, és indubtable. Però aquest any, el que sí que fa és una mica l'efecte a l'engròs, que veus grans directors catalans, grans produccions catalanes, i que tenim un any immens. Llavors, com deia Judit Colella als micròfons de Ràdio Estel, és un any de rècord, absolut, però també és un punt de que no sembli aquí que ja hem arribat a la cima de l'Everest. Això hem de seguir, i seguir. I sobretot, anar al cinema a veure-les.
Sisplau.
I donar-li suport també a les plataformes, perquè després tothom, tots els mitjans, ens també, sí que ve el cinema català, però ningú va veure després.
Correcte. Per cert, que jo si he de posar un pro a les nominacions, jo sense entendre gaire cinema, però saps que m'agrada, em van semblar totes molt bé, sí que és veritat que vaig trobar un pèl curtes les nominacions del Mestre que va prometre el mar.
Sí, sí. Estem d'acord, eh?
Que és una gran pel·lícula, una pel·lícula que no s'esperava la taquilla que ha tingut.
No. Ni el que suposaria pel públic generalista, com si fos una pel·lícula de nínxol, que
exacte.
No ho és.
No, no, no.
No ho és gens. Però sí, és que aquest any és molt interessant la perspectiva de veure els relats i les històries
Des d'altre punt guions. De vista, que ja tocava, és el que deies,
exacte.
És el que deies, amb qüestions diferents, però el mestre que va prometre al mar és una mica el que ha passat amb Criatura. T'agafa la Guerra Civil i li donen una volta més, que potser ja tocava.
Sí,
de no tractar allò de sempre de la mateixa manera.
I personificant una mica, també.
Sí, sí.
Hi ha històries humanes molt importants. I no té per què ser el nínxol de només Catalunya i centrar-nos només en territori català, que també, i tampoc estaria gens malament. Però també atrevir-te a anar-te'n a un poble de Burgos i fer la radiografia d'aquell poble, d'aquella regió, des de la vida d'una persona que havia quedat oblidada. Perquè el Ben Ages se'l va rescatar.
Exacte.
Literalment.
25 minuts que passen de la una. Estrenes?
Som-hi.
Vinga.
Un avió que s'està vella, doncs quina serà la pel·lícula? La Sociedad de la Nieve, que s'estrena aquesta setmana.
Ja la tenim aquí, eh?
Ja ha parlat tothom absolutament d'ella, no estem redescobrint res. Què puc aportar-vos jo amb l'estrena d'aquesta setmana i reivindicar-la? Dues coses. Primera, que molta gent deixi de dir que és un remake de Viven.
No ho és, eh?
No ho és. No ho és. Perquè el que fa Bayona, i ho va explicar, per exemple, ahir a RAC1, és agafar la novel·la del Pablo Vierchi, que és un dels supervivents, que es diu La Sociedad de la Nieve,
sí.
I explicar-la, intentar-la explicar-la fil per randa a través de les seves vivències. Llavors, la diferència està en que molta gent dirà no, sí, és que hi ha escenes que s'assemblen a Viven, etc. No, o sigui, això és una altra cosa.
Vale.
Llavors, aquest és el punt perquè molta gent no faci l'exercici, que no crec que molta gent el faci, però així escombrem dubtes, és un remake. Ja l'he vista. No. Confia en Bayona, confia en la seva capacitat cinematogràfica, que és immensa, i en que no és només una pel·lícula de supervivència i d'aventures. Hi ha moltes coses en aquesta pel·lícula, moltíssimes. I la segona és que ho hem sabut avui, Cinesa i Elmo no la projectaran.
Com?
Sí, i t'explicaré per què. Cinesa i Elmo, que segurament són dues de les grans distribuïdores de sales de cinema d'Espanya, i a Catalunya tenen moltíssimes sales, no permeten tenir pel·lícules en cartellera que tinguin una projecció tan limitada. Per què? Perquè en tres setmanes La Sociedad de la Nieve salta de Netflix.
Correcte.
Literalment.
Correcte.
Se'n va.
Això, aquesta és la pregunta que tenia, eh? És una pel·lícula per sala, eh?
Sí.
És una pel·lícula per veure
al
cinema.
Però què passa? Netflix, com sap que aquesta pel·lícula s'ha estat parlant d'ella des de l'estiu, gairebé, sap que vol arreplegar al màxim que pugui les visualitzacions de la plataforma. Si tu deixes la pel·lícula en cartellera dos mesos, tothom l'haurà al cinema. Llavors, jo reivindico que la gent intenti fer les dues coses. Si pot anar en les tres setmanes que queden, és una pel·lícula per veure també les festes de Nadal. Molt nadalenca tampoc és.
Home, no.
Però per festes de Nadal...
Hi ha neu.
Hi ha neu, ni que vulguis, però per festes de Nadal és un gran pel·liculón, però si la podeu veure en sales de cinema, no espereu a la tele, a no ser que tingueu un jumbotron, que llavors no us estic dient res.
No, però...
Vaja. Però la gent no sol tenir un jumbotron a casa.
Per molt jumbotron
que hi ha massa gent
que
tinguis... veu Netflix en el mòbil. I si veus La Sociedad de la Nieve en el mòbil, vindré jo personalment a casa teva, et compraré l'entrada de cine i et portaré jo de la maneta.
Escolta'm.
Mira.
No diguis
si pagues un cafè al sortir, doncs mira,
vinga.
Fem la xarla.
Va.
Anem a la segona?
Tinc moltes ganes de parlar de segona.
Som-hi.
Señor Urruticoechea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia.
Aterra a Netflix.
No me llames ternera, ¿eh?
No me llames ternera.
De fet, crec que ho diu ell a la pel·lícula.
Sí. No, i el tràiler.
Surt el tràiler, eh?
Al final, en plan, no me llame. Sí.
Jo ja no soy. Jo soy ternera.
Però, dos factors, també. Que aquesta pel·lícula barra documental, que al final és un documental d'una hora,
és una entrevista.
que té molta filmografia d'anar trobant metratge antic, però es parla des del Festival de Sant Sebastià quan es va estrenar, el boicot era absolutament evident per part dels sectors més ultraconservadors.
Sense veure-la, eh?
Sí, sí, sense veure-la. Fins i tot es veu a Film Affinity, que és la pàgina de reviews més gran de tot Espanya, ja té un 3.
Ah.
Perquè tothom l'està votant amb un 1.
Vinga.
Per què? Per boicot absolut i perquè la gent no miri i diu, oh, això és molt dolent, no ho miro. És una bona entrevista, és un bon documental i és encara millor exercici de periodisme. Punt i final. Només amb aquesta perspectiva, evidentment, sabem qui és Josu Ternera, sabem, a part també que en el documental, i això ja va sortir com a notícia, va reconèixer un parell de crims més que havia comès i que no havien estat públics, però fins i tot les persones que critiquen i odien a Jordi Évole crec que no tindrien cap mena de punta que treure-li el llapis amb l'exercici de periodisme que fa. L'única crítica que li poden fer és política o moral. A partir d'aquí, si es vol fer un exercici de plantejar-te una conversa interessant, molt, però que molt dura en molts moments, i en què Évole no baixa els braços moltíssimes vegades i directament a la cara li diu quatre coses, que això potser podríem criticar-ho si és periodístic o no, però no és una entrevista en un diari periodístic, etc, sinó que és un documental fet per ells.
Sense veure-la, Víctor. Mira, anem a entrar en aquesta qüestió, perquè és un tema que m'agrada molt. A mi el tema del problema basc, he llegit molt, m'he documentat molt, és una cosa que m'agrada. I només pel tràiler... No sé si està... Tu l'has vist ja?
Sí.
Val. Només pel tràiler jo concebo feta de forma molt diferent, sense que tingui res a veure, però assimilo l'exercici que vol fer Évole només a un altre documental, La pelota basca.
Sí.
És això el que veurem?
Crec que, en essència, podrien trobar-se, com fem, sempre fem les analogies aquestes, que podrien ser cosins perfectament, però hi ha un exercici més, encara, perquè Évole és conscient que el nom de Ternera ha sigut el favorit moltes vegades en els titulars dels sectors més conservadors del poder mediàtic espanyol, i el que fa és un exercici de contundència davant d'una persona que potser no la podrà entrevistar ningú mai més. Llavors, hi ha un component històric, hi ha un component de retre comptes, hi ha un component d'intentar treure la informació i hi ha un component fins i tot de retret. Hi ha vegades que és una batalla dialèctica. Sembla Frost versus Nixon en alguns moments, salvant molt les distàncies, eh? Però el punt aquest de... Però vostè què m'està dient? Llavors, ningú pot criticar-li això a Évole, perquè és molt difícil també plantejar-te en 2023 tornar a treure el punt del terrorisme basc al més al nivell de duresa i en els anys de plom més totxos que es van viure. I fer-ho des d'un exercici com, no, sembla que això s'ha acabat, però el nom d'ETA segueix en boca de moltíssims polítics al Congrés. És a sobre un exercici d'actualitat.
Sí, sí.
Llavors, al punt de La pelota basca sí que hi havia un punt més de radiografia, crec jo. Saps? De social.
Sí.
Aquí hi ha un punt d'anar a una de les cabezas de la serpiente i no posar-li fàcil en cap moment.
Vale.
Que els altres semblen que si fessin l'entrevista, posem nom, Carlos Herrera, què faria? A cada pregunta fotre-li una bufetada.
Sí.
Què és un interrogatori a un dels calabossos de la Nacional dels anys 80? Ho sento, això no funciona en democràcia. Això és un exercici periodístic. I jo que he criticat molt a Évole, aquest documental em va semblar molt bo. Però molt bo. I s'haurien de seguir intentant tenir aquest tipus de documentals / entrevistes en aquests formats. Que ja li va passar a Netflix amb el fin d'ETA. Te'n recordes el documental del 2018? Per què? Fins i tot Rubalcaba va sortir a despotricar.
És veritat.
Perquè revelaven converses del PSOE socialista amb Batasuna. Home, doncs, bueno, són fets històrics. I el punt també té una importància històrica, política i social de l'entendiment. Això Borja Semper s'ho hauria d'apuntar.
Patapam.
Bueno, perquè era el primer que deia que en Bildu s'havia de seguir dialogant per mantenir
Sí, sí, sí.
la convivència al País
Basc. En contra de tot el partit, després va rectificar.
Però si t'hi fixes, Évole sempre ha tingut molt bons documentals / entrevistes i episodis quan ell dirigia Salvados sobre el tema basc. No hi ha cap que sigui criticable al 1000%.
No m'hi ha més ternera, que arriba també als cinemes. Jo tinc moltes ganes de... No, als cinemes,
a la
plataforma, perdona. Jo tinc moltes ganes de veure-la. Quan la vegin, tornarem a parlar.
Ja sí, cara. I tant. Si vols, fem un glossari de temes.
Sisplau. Anem a l'efemèride de la setmana, va.
Som-hi.
No podies haver portat aquesta banda sonora, eh?
Sí, home, sí. Et porto a Star Wars, també.
Que Superman, això, eh?
Superman!
Va.
Superman.
Què?
45 anyazos.
45 anyazos?
45 anyazos. Què fa, que es va estrenar...
Mare de Déu.
El 4 de desembre... el 14 de desembre de 1978, que a sobre és molt maco el número dels 45 anys que se celebrin ara, perquè quan es va estrenar la pel·lícula de Richard Donner,
sí,
feia 45 anys que s'havia estrenat el primer còmic de Superman.
Boníssim.
Sí, imagina't aquí el capicua que hem fet.
M'estàs dient que...
T'estic dient. Ja fa 80 anyazos.
No, i que...
Què?
Podríem tenir aquesta...
No, 80 no, 90.
Sí, clar. Sí, evident.
Com es nota, soc de lletres.
Uau!
Som-hi!
No, però per aquesta temporada de cinema... No Superman?
Home, prou.
Si anem de 45 en 45...
Saps què passa? Si Marvel ja està de capa caiguda, mai millor dit. Mai millor dit. Ah, Joan, riam.
El xascarrillo està...
M'has de riure una mica de gràcia.
Descomunal, eh?
Bueno, li ha robat el xiste a Dani Rovira, que ja el va fer. Si Marvel ja no s'aguanta...
Sí.
Tu imagina't DC, amb els problemes que ha tingut...
És veritat.
Que ja va estrenar el Batman Tristón.
Allò.
Que era Ben Affleck.
Correcte.
I mira que la pel·lícula l'he tornat a anar veient diverses vegades i no és tan dolenta. Però és que un altre Superman... És que aquí hem de posar, ja.
No vull escoltar-te mai més...
Timothée Chalamet.
Ben Affleck i no és tan dolent en una mateixa frase.
Sí, home, sí. L'únic que se li pot criticar és Daredevil, home. Mare de Déu, aquella pel·lícula. Dolenta que era, eh?
Però posava banda sonora. Sí, ja està.
Vols que et doni pistes?
Sisplau.
2014.
Sí, perfecte. Ja la tinc.
Un científic molt famós.
Però ara m'has despistat.
T'ha despistat completament.
No, tot.
Sí?
Sí.
Eddie Redmayne. És que ja...
Digue'm la pel·lícula.
La teoria del todo.
Teoria del todo. Sí, senyor. Sí, senyor.
Johan Johansson.
Donant-li vida...
És una pel·lícula.
És un pel·lículot.
Absoluta.
2014, ja?
2014, 9 anys.
Uau!
Ja t'he dit quasi fa una dècada.
Era molt més que pequeny.
Que és quan Eddie Redmayne guanya l'Òscar.
És veritat.
Fent de Stephen Hawking.
És veritat. Banda sonora que sona, a més, aquesta peça amb els focs artificials. Fixa't si ho tinc al cap.
Sí. Sí.
Fixa't si ho tinc al cap.
Al final de la pel·lícula. Que maco.
Preciós. És que em quedo amb els moments romàntics, Víctor.
Ets un romàntic.
Rodrigo, què?
Tries.
La setmana que ve més?
Sí.
Doncs vinga.
Clar, ja, què és? Ja la última, la penúltima, no?
La última.
La última, que maco això.
L'última de l'any, eh?
Que maco això.
Acomiadarem l'any.
Què? Vols que fem alguna especial?
Sí, home.
Porto alguna cosa especial?
Sí.
El típic rànquing, no? Perquè és que si no ja...
No, alguna cosa especial.
53.
Després tu ja em portes el que vulguis, però especial.
Ah, fem un especial i després et porto...
No, especial... Ah. Però no em diguis que...
Vols un bocata o un especial?
Víctor, que vagi bé, va.
Adiós.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Va pràcticament 4 minuts i arribem a 3 quarts de 2. Encarem la recta final i sempre ho fem saludant a la Giró. Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan Trias.
Què, on et trobes avui? Ens ho has explicat
doncs
a l'inici del programa, però
clar,
segur que hi ha gent que no ho ha escoltat. Per tant, explica'ns una mica.
I tornem. Tot neix de la idea que ara ve Nadal, i per Nadal tots sabem doncs, que es fan dinars familiars, sopars també, i una cosa molt comuna, sobretot a Espanya, és trobar alcohol sobre la taula. Vi, cava, whisky, ja després de dinar, etc. Que és cert que tenim una cultura de l'alcohol com molt arrelada. Què passa, però? Que sembla que aquesta tònica, mira, per dir-ho d'alguna manera, doncs estan anant a la baixa i que cada vegada hi ha, doncs, per exemple, més joves que trien beure begudes sense alcohol, per exemple, una cervesa sense alcohol. Però tots els oients que ens esteu escoltant estareu d'acord en que, doncs, molts cops, si aneu a prendre algun un bar amb alguns col·legues,
sí,
i voleu alguna cosa sense alcohol, doncs us demanareu una cervesa sense alcohol.
Clar.
Perquè no penseu que puguin tenir a la carta, m'ho invento, vi sense alcohol.
Clar.
O una ginebra sense alcohol. Doncs no, a partir d'ara no, s'ha acabat. I per què s'ha acabat? Doncs perquè a Barcelona ha obert l'única botiga física de tot Espanya que ven només begudes sense alcohol.
Boníssim.
I el nom no pot ser d'una altra manera que sense, tal com raja, sense, i es troba al barri de Gràcia, un barri que t'encanta, Joan Trias.
Home, barri en el que visc.
En concret, clar, en concret a la plaça del Sol, número 1, fa encara no 15 dies que ha obert aquesta botiga. Jo t'he dit que Déu-n'hi-do, sí, que està causant furor perquè no paren d'entrar persones. Normal, perquè és que crida l'atenció que trobis una botiga que et venguin cava, vi, ginebra, whisky, tot, sense alcohol. Mira, total, que tinc al meu costat en Víctor Jurado, que ell és el responsable de vendes de sense, que ens explicarà molt bé com neix aquesta idea, d'on surt, què hi podem trobar. Víctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No te'n vagis de mi. En funció que hem començat el directe, has anat portant de mi. Víctor, vine cap aquí. A veure, Víctor.
Digue'm.
Única botiga de tot Espanya que es dedica només a vendre begudes sense alcohol. Això d'on neix i per què?
Bueno, neix per Kimber i per Débora, no?, que ho porten, no?, que són les fundadores de la botiga, i de la idea aquesta, no?, d'oferir a la gent doncs begudes sense alcohol, no?, de tot tipus, no?, des de cerveses, com deies, vins, caves, ginebres, tot tipus de begudes. La idea de la botiga és tenir-ho tot el que hi hagi en el mercat espanyol i en el mercat internacional a la llarga poder-ho oferir. O sigui, no com altres botigues que puguin tenir únicament una sola línia de producte, no?, sinó tenir-les totes, no?, les que puguem importar de forma exclusiva i les que tinguin altres per poder-les també oferir, no? I per poder-nos definir com l'única botiga que ho té tot.
A veure, deies, mercat internacional, és que és veritat que aquí a Catalunya, a Espanya, no se n'ha sentit gens a parlar de begudes sense alcohol, per exemple, d'un vi sense alcohol o d'una ginebra sense alcohol. Això passa a altres països? És a dir, a altres països sí que hi ha tradició de beure begudes sense alcohol i aquí a Espanya tirem molt del vi i del cava alcoholitzat o com va?
No, és un tema cultural, no? Sí que realment aquí doncs la gent ho té més arrelat, no?, de que el sortir socialment doncs sempre va acompanyat o d'un vi o d'una cervesa, no? I si no, a vegades quedes una mica fora de la taula, no? A vegades la raó que decideixes no prendre alcohol pot ser una raó clínica, no?, o pot ser que estiguis embarassada o pot ser que simplement decideixis tu per tu mateix que no vols veure, no? O sigui, i parar de veure, i llavors doncs, quan ja arriba el moment del brindis doncs quedes fora, no? Doncs aquí funciona molt així. A altres llocs del món doncs culturalment està arribant molt més, no? Tota aquesta afluència, no?
Clar, perquè si ens posem a buscar per internet, per exemple, el lema de la botiga és, que a mi m'ha encantat, els tinc aquí apuntats, beure alcohol ja no està de moda, ja n'hi ha prou, volem un Nadal sense ressaca i més enllà del Nadal, però ara que ve el Nadal, doncs el volem sense ressaca, i també molt bona que el Nadal no és excusa per perdre el control. Com bé deies, en algun brindis no fa falta que sentim pressió per brindar. Ara bé.
No sentir-te ficat, no? Dintre de l'obligació, no? De dir, va, posa'm dos ditets, no? Doncs pots... Nosaltres tenim caves, no? Caves o sparkling wines, no? D'aquests.
Sparkling wines?
Bueno, perquè aquest en concret, el d'Ains, és alemany, no? I llavors, doncs, ho escriu en anglès, no? Tenim begudes aquestes que tanta les porten amb el que és amb l'ampolla, no? O amb llauna.
Sí, cava amb llauna, veneu.
Sí. I a part amb un packaging superxulo. O sigui, és una llauna molt, molt bonica, no? I llavors, doncs, si ets tu l'única persona que no beus alcohol, et pots emportar la teva pròpia llauna.
Boníssim.
Sí, clar.
Clar, te l'emportes, dius, vaig al dinar familiar i m'emporto la meva llauna de cava i ningú m'ha de dir res.
I pots beure, llavors, durant tot el dinar, la teva llauneta, no? No obligues a ningú a veure.
Víctor, jo crec que la pregunta que ens fem molts, en Joan Trias suposo que també se la fa, és, algú que ara, per exemple, ens serveixes, i no ho sabem, un gin tònic que porta ginebra però no porta alcohol, o, per exemple, un ron cola o una copa de vi amb begudes que no porten alcohol, o sigui, aquestes begudes sense alcohol, notarem alguna diferència?
A veure, l'alcohol és l'alcohol, no? I llavors notaràs la diferència que no et puja al cap. No?
Però de gust, allò que dius, quan no. Just fas, acabes de fer el glob, dius, això no porta alcohol, això passa o no es nota tant?
No, dependrà de la qualitat. Nosaltres tenim moltes games, o sigui, tenim des de... A la botiga venem des de Tanqueray, no? que està bé, que seria una ginebra més clàssica, no? O Seagrams, no? Que serien més clàssiques, més pròpiament dit, com les ginebres que es fan a partir del ginebró, no? De l'enebro, no? O ginebres d'altres marques com Ish, com aquesta que és la Juniper, no? Que són...
És que, Joan, ara t'has d'imaginar que estem en una taula de bar, en una barra de bar, sí. I en Víctor m'ha tret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ampolles, entre aquestes doncs hi ha vi, ginebra...
Mare.
No sé què... Ara m'està ensenyant una ginebra.
És com una ginebra molt més tradicional, no? I aquesta gent doncs et fa una que porta cardamomo, amb canyella... Llavors, sí que... Realment, o sigui, és que és una experiència, això, o sigui, és refrescant. Llavors, se t'acaba una mica la necessitat d'acompanyar aquell amic teu que se'n va fer uns gin tònics per la nit, no?, i que tu no vols anar perquè no vols agafar el pet, no?, no et ve de gust, no?, i pots acompanyar-lo amb una beguda refrescant i que t'aporti, doncs, el mateix que li està portant amb ell, no? Evidentment no et pujarà el cap, però tu realment no et vols alcoholitzar, o sigui...
Clar que sí.
Jo tinc una pregunta, Olma.
T'escolta, Joan, t'està escoltant.
Val. Jo tenia una pregunta perquè segur que tots tenim aquell típic cunyat que ara que ens està escoltant, sí, i que sí. Pensarà, home, però tota beguda en principi alcohòlica té aquell gust característic, si pensem en una cervesa sense alcohol. Una cervesa, per ser cervesa, ha de fermentar, i per fer que fermenti necessita d'alcohol. Com es fa tot això? És a dir, són begudes que es fan amb alcohol i després se li treu aquest alcohol, o com funciona això?
Amb el vi, per exemple, amb el vi, el que fan quan fan un vi, no?, a partir de raïm, no?, el deixen pujar fins a 9 graus, i després hi ha una màquina que és caríssima, que això només ho poden pagar les grans marques, no?, com Torres, que tenim Natureo Days, o Wynn, que forma part de les bodegues de Carlos Mata Romera, que són de Ribera de Duero, o Hermanos Gil, no? O sigui, aquests grans cellers, no?, tenen diners per invertir en una màquina, perquè el cost de fer aquest vi sense alcohol és més car que fer un vi amb alcohol, perquè has d'invertir posteriorment en una màquina que quan el vi arriba a 9 graus li tallen totalment l'alcoholització i li extreuen l'alcohol. Què passa quan extreuen l'alcohol? Quan és un vi, extreus l'alcohol i moltes vegades extreus aromes, extreus cos, no? Extreus propietats que a vegades pues, ho compares amb els altres vins, no? I queda una mica com més pla, no? Poder, moltes vegades, no? Llavors, queden molt més bons actualment els vins que són rosats i blancs que no pas els negres, aquesta és la meva opinió personal, eh? Uh-huh. I després, quan els hi aportes una mica de gas, o sigui, una mica de carbònic, no?
Que seria una mica un cava, també.
Un cava, un sparkling, no? Aquest gas, aquest carbònic, li aporta aquest cos que li faltava, no? I no deixa de ser com el clàssico calimocho, no? Vino malo con Coca-Cola, no? Vale, pues això, però fet bé, no?
Amb bon gust. Clar. I que no et fa mal de cap després.
No, llavors ara. Doncs, queda sutil, és que és bestial, o sigui, realment... Els vins aquests rosats o aquests vins són com claretes d'aquests de bodega de tota la vida, no? Que els olores que tenen olor a vino, no? Que fa olor a vi, no? I fa olor a bodega, a celler, no? Però que són vins molt gastronòmics, que estan molt de moda ara, que són vins molt, molt transparents, tocant a colors tipus coure, no?
Jo és que me l'estic imaginant, Víctor, de fet. Dic, mare meva, aquesta és hora de dinar, però també entren ganes de beure, clar. I més si no porten alcohol. Clar. Perquè aquest matí ho comentàvem amb els companys de la ràdio, que, per exemple, un dimecres al vespre, acabes o sopant, eh? Dius, ai, em ve de gust una copa de vi. Però dius, demà treballo, m'aixeco molt aviat al matí. Dic, ara no acaba d'entrar bé una copa de vi amb alcohol, perquè dius, m'aniré a dormir amb aquell mal de cap, amb aquell tal. És que tenim la solució perfecta, és que poc se'n parla.
Sí, sí.
I a part d'això, porteu 15 dies només aquí oberts, però tota la gent que ha vingut aquí a la botiga, què és el que més està agradant? Quin és el producte estrella, ara per ara?
Està sorprenent molt una cosa que li diuen l'alternativa al vi i l'alternativa al que seria el cava, no? Que són productes, vale? Que no són vi ni són cava. De fet, no són vi ni són cava perquè no porten raïm, no? Estan fets amb altres ingredients, no? Per exemple, tenim una marca que es diu Three Spirit, no? Que fa una beguda que és una alternativa al vi blanc, no? Que és una beguda gastronòmica que la maridaries, per exemple, perfectament amb un ceviche o amb un...
Un gran peix.
Sí, per què? Perquè està fet amb jalapeños.
Però què? Quan ho proves realment... Joan, has escoltat?
No, farem una cosa.
Jalapeños?
Està molt bo, eh?
Víctor, m'has dit, eh?
Jo ho he de provar. Sí. Víctor, sí.
Víctor, guarda'm una d'aquestes de jalapeños que aquesta tarda vinc jo.
Sí, sí, tant.
És que en Joan és aquí, gràcies, ja veuràs, sí, que ara... Sí. Però, Joan, em deixes fer una cosa?
Sí.
És que puc fer-ho, perquè com que no porten alcohol, puc tastar en directe alguna cosa. Víctor, em deixes?
Mai tant.
Joan, em deixes?
Va, som-hi. Sí, sí. Ràpidet, que estem fora de temps, però sí.
Ràpidíssim, Víctor, el primer que hi hagi. Mira, me l'estan traient. Què és? Explica'm, això és el vi, això és el vi negre.
Això seria el més similar amb un vi italià, no? Mm-hmm. Perdona,
què és?
No.
Ai, què és? Aperitif rosso, Joan.
Epa, aperitiu, eh?
Aperitif rosso, Ruzzi Vinino.
Això és un vermut.
Un vermut, vinga, va, salut, eh? El provo.
Aquest seria el nostre producte estrella a nivell de licors.
Oh, boníssim.
És
superdolç i té gust a vermut. Sí. Es nota que és vermut, eh?
La taronja aquella sutil, no?, que està darrere una mica de tot l'aroma, no? Està molt ben fet. És un producte molt lograt.
Que bo.
Normal, perquè està boníssim. Que escolta, bo. Joan, doncs passes aquesta tarda, eh?
Sí, tant. Això no treu que portis un vermutet d'aquests cap aquí, eh? Ja t'ho dic ara.
D'acord. Víctor, ara. Ja has escoltat, eh? Que si no, torno a la ràdio.
Olma Giró, Víctor, moltíssimes gràcies. Aquest cim que el teniu al barri de Gràcia, a la plaça del Sol número 1. Que vagi molt bé, Olma. Fins ara.
Fins ara, Joan.
53 minuts que passen de la una del migdia. Ara sí, recta final, saludem el Sanau Jama.
Bona vesprada, amb Rafa Sanauja.
Hola.
Gran secció, eh?
T'ha agradat això?
Gran secció. Sí. Ha estat molt bé, eh?
Sí.
Ha estat molt guai. I bones idees.
Sí.
Jo m'ho passo molt bé amb la gent que passa per aquest programa.
L'Almagigo.
M'he recordat una mica de Monty Python i Pijos Magníficos, no sé per què. Saps? Escolta, va una mica de...
No siguem així.
És l'hora de dinar i et porto l'àpat d'un forocotxero. Va, tira'm el forocotxero. Vamos! Bueno, no és l'àpat.
Arriba Radio Estel!
El forocotxero en qüestió es diu Patatudo. Patatudo.
Com? Mira.
Què ha passat? Ah, mira, l'Ester.
Ester Bey,
l'Ester és...
que ens està fent el pas 1 de la coreografia.
No, de la seva transformació entre dona respectable a...
a forocotxera.
A forocotxera de Castefa. Nena de Castefa.
Nena de Castefa.
Nena de Castefa.
Tenim la nostra nena de Castefa.
Exacte. Ahir ja parlarem. Tinc idees. Ara. Ester Bey. Bueno, el forocotxero Patatudo... diu, bueno, et comento que els forocotxeros, quan parlen de menjar, sí, de dinars i d'àpats, no, i fan la pregunta de si os comeríais esto, no, fan un apòcope, que és meco o osco...
¿Vale? Ets tan literato. Un apòcope.
No es diu així?
Sí, sí, es diu apòcope. Així.
No, no, perquè igual, de vegades, no, jo tinc coses al cap que no tenen ni cap ni peus, mai millor dit. Bueno, sí, doncs fan un apòcope i diu Patatudo, osco mi cena... o sois tontos. Sí, tradueixo. Os coméis mi cena o sois tontos. Val? I posa una foto del sopar que jo he adjuntat aquí al guió i que descriurem...
Perfecte pels oients, que adjuntis al guió.
Però per tu va molt bé. Val. Mira.
I diu... dos o tres ous fregits.
Patatudo... No, no, són quatre. Quatre. Diu ell. Quatre huevos, bacon en tires, no lonches.
Sí.
Tirites finites, com per, per saltear.
Sí.
Dice, esto no puedo estar mejor. Un poco de mayo sriracha, que no la conec.
No sé quin és.
I és de... la mayonesa està aquí. No, sí. Vale? I és de locos, diu ell. Val. I després ho acompanya...
Té una Fanta o què és allò?
Sí, és una Fanta, però marca Hacendado. És un detall important. No és Fanta Fanta. És Fanta Hacendado.
És que Hacendado i Forocotxe...
Ja, sí, està en un plat com molt antic, etcètera, i treu un tros de pa aquí al costat, un tros de pa.
O sigui, nou.
Llavors...
li falta pa, eh? Per tant, nou.
Bueno, també clar, és que és una cosa... Per tant, diu, bueno, osco mi cena o sois tontos.
Venga.
Abstenerse brocolianos. Ell diu una altra cosa, però jo vaig censurar.
Correcte.
Vale? Llavors, primera resposta.
Va.
Passa PayPal, anda. Quan detecten que un forocotxero, pel que mostra o diu, no té massa diners, és un treballador, un pobre, ells diuen pobre, li demanen el PayPal per fer-li donacions.
Ara.
Passa PayPal.
Val.
Després hi ha un que diu, no sabes ni freir un huevo. D'entrada.
Un no, quatre.
Després diu, si me ceno eso no duermo, vaya vida a hacerse viejo. Que és veritat que és un sopar contundent,
sí,
vale?
No, és, bueno, jo me'l menjava, eh?
Sí, no? Bueno, jo crec que...
Sí.
No sé.
Ous amb bacon?
És que hi ha coses, per exemple, dice, mira, aquí ve un que t'agradarà. Para mi gusto le faltan unas patatas fritas,
sí,
o a lo pobre, por debajo de los huevos.
Boníssim.
Y le sobra la salsa. ¿Vale?
Aquell, sí, compro,
millora,
compro.
¿Vale? Després, hi ha un que diu, siento mucho oír hablar de tus problemas económicos. Me imagino el estrés y la preocupación que estás sufriendo. Las dificultades financieras pueden ser increíblemente abrumadoras y es importante saber que no estás solo en esto. Passa PayPal.
Hi ha literatos, també, a forocotxes, abrumadores.
M'encanten. M'encanta aquesta gent que s'ho pren així. Després, me falla la Fanta de Hacendado. Píllate un té frío para eso. Pero no sería mi primera de esas. Creo que te va a faltar pan.
Mira, veus?
Exacte.
Sí, sí, que li falta pan.
Hi ha un que diu... Aquest és molt... Va molt acurat, diu. Cambia el bacon por chorizo y dos de los huevos por patatas fritas
ara,
y pasa de un 6 a un 10.
Ara.
No,
estic d'acord, eh?
És veritat. Jo crec que aquest...
Compta amb aquest fil de forocotxes, eh?
Després diu... ¿Qué pretendes hacer con esa mayonesa, terrorista culinario?
Ni hem de parlar de terroristes culinaris, sí.
Després hi ha un altre que diu, una cena muy sana, xur, toda esa fritanga antes de irte a dormir. Espero verte mañana foreando por aquí. Y si no, un placer haberte conocido en el foro. ¿Cómo foreaba, Patatudo? El dona per mort, ja. Després diu, hi ha un altre que diu...
Rip, Patatudo.
Y de beber... albóndigas. Aquest és un comentari súper de cunyat, eh?
Sí.
És un nivell cunyat,
sí,
molt,
sí,
fort.
Sí.
I de beber albóndigas. I després hi ha un altre que diu... I doritos para mojar. Doritos para mojar, tant és fort, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Després diu... Meloco, he cenado un huevo, tomate, una loncha de jamón york y 5 gramos de anacardos. Apa. Me comería hasta las piedras.
Una otra buenísima.
Después digo, hay que ser inútil para hacer mal un huevo frito, macho. El resto, bacon de una bandeja del Mercadona ya cortado, pan de supermercado congelado y una puta salsa de bote para modernitos. No puede faltar el pack de pobre y vago, una Fanta limón de Hacendado, un mantel de hule, de cualquier bazar roñoso, el plato heredado de tu bisabuela y un tenedor robado a algún mendigo.
Patapam. Va, te'n deixo una última, va.
El Fanegas de Forocoches.
Ara, ara, quedem aquí. Gràcies, Rafa, com sempre.
De res.
Nosaltres que...
Gran què? Programa, gran
anem
programa.
Anem cap a...
Toscano. Toscano. Toscano no es pot forçar. No
Toscano, que ens porta tota la informació amb l'Estel Migdia. Nosaltres que hi tornem demà, divendres, a partir de les 8. Després del Toscano, escolteu Fabricació Pròpia. Adéu-siau.